L'Àgora, de dilluns a divendres a 6:15 de la tarda a Ràdio Estel. Avui, llevat dins la pasta. Llevat dins la pasta, un programa de Ràdio Estel ideat i produït per la Pastoral Obrera de Catalunya.
Sigueu benvingudes i benvinguts a un nou programa de Llevat dins la pasta. Un programa de Ràdio Estel que pretén aprofundir en la realitat del món del treball que vivim. Una realitat que interpel·la i ens crida a la transformació personal i de les estructures que ens impedeixen viure com a fills i filles de Déu. L'atur i la precarització de les feines han estat una de les conseqüències més greus de la crisi econòmica que hem patit en la darrera dècada, coneguda com la Gran Recessió. Els diaris d'avui han pogut veure com França, Itàlia i Espanya concentren més de la meitat dels aturats de la Unió Europea. I a l'atur se li responen propostes i ajudant les persones que els pateixen. En aquest costat trobem l'acció social de Càritas a les diferents diòcesis d'arreu del món, coneguda per gairebé tothom. Aquest passat Nadal, Càritas Catalunya llançava una campanya amb el lema «Encara que no hi creguis, tothom tenim un àngel». L'anunci, difós per la televisió, recreava un fet real, una persona buscant feina sense en sortir-se'n, fins que algú li fa recuperar la confiança en si mateix. Per parlar de l'acció de Càritas en l'àmbit laboral, avui hem convidat el Llevat dins la pasta de Desiree García. Desiree García és responsable del programa de formació i inserció sociolaboral de Càritas Diocesana de Barcelona. És llicenciada en Ciències Polítiques i té un postgrau en Orientació Laboral i un Executive Master in Public Administration. Abans de Càritas, va treballar a la Conselleria de Treball i Indústria de la Generalitat com a agent per a la igualtat i com a adjunta a la cap de gabinet de la Conselleria. I també va ser regidora a l'Ajuntament de Badalona. Bona tarda, Desiree.
Hola, bona tarda.
I gràcies per haver-te atensat als estudis de Ràdio Estel per parlar sobre la qüestió del treball i l'acció de Càritas que feu en aquest àmbit.
Al contrari, a vosaltres. Encantats que ens convideu i agraïts, a més...
Molt bé. Desiree, en primer lloc, abans mencionàvem aquesta campanya de Càritas que hem pogut sentir per ràdio i veure per la televisió. Voldríem conèixer quin és l'objectiu d'aquesta campanya.
Doncs, mira, en primer lloc, jo crec que la campanya ja és curiosa en si mateixa amb el fet de com neix, perquè aquest és un spot que sorgeix primer de Càritas Barcelona, directament i com a celebració dels 75 anys, a més, feta per una empresa de comunicació tan important com Ogilvy, que en aquest sentit ho va fer de manera totalment altruista. Uh-huh. Vull dir que ja és una campanya que té els ingredients del que vol mostrar, no? Aquest àngel que tothom tenim, doncs en aquest cas per Càritas també ho va ser a l'hora de fer l'espot, i neix, com et deia, pels 75 anys de Càritas Barcelona, i la veritat que va tenir una acollida tan, tan bonica, tan maca i tan important que a nivell de Catalunya i Espanya es va decidir doncs, que s'anava amb aquesta...
L'adoptàveu, també.
Que s'anava amb aquesta campanya per Nadal, no? I els objectius són, jo crec que com altres campanyes que també ha tingut Càritas, principalment, home, evidentment hi ha aquesta crida doncs econòmica o en espècie, no? El fet de dir, escolta, doncs, dona'ns el teu suport i la teva confiança a la tasca que fem per ajudar persones doncs, que no tenen els mitjans, no? Però també del de sensibilitzar, com ho han fet altres, no? Com pot ser-ho tu mateix, no? Et pot passar tu, ningú no n'està exclòs. Sempre hem tingut campanyes al llarg de tota la història de Càritas que precisament el que fa és una crida a dir, escolta, una societat que no és solidària no té futur com a societat, no? I en el fons jo crec que aquest és el missatge final de dir, escolta, ens hem d'ajudar perquè ens pot passar qualsevol, tothom podem tenir una mala època a la nostra vida i no poder aixecar cap, i al cap i a la fi això, un ajut, un servei, una persona amable, és el que marca la diferència de vegades a que te'n puguis sortir o no, no? Uh-huh. I jo crec que aquest és el missatge principal.
Societats més humanes, no?
Societats uh-huh. més humanes, menys alienades, uh-huh. no? Menys individualistes, i entendre que al final la unió és el que fa la força.
Molt bé. Anem a parlar del tema del qual t'estàs, bueno, ets especialista, no? I sobretot és on estàs desenvolupant la teva tasca professional. Ens hem anat als diaris i a buscar les estadístiques. Hem vist que a la premsa d'aquest mes de gener, doncs, sortien les dades de l'atur de l'any que hem acabat, del 2019. Surten unes dades positives en el sentit de que s'ha reduït l'atur a l'entorn de 40.000 persones al conjunt d'Espanya, tot i que aquest ritme ha estat menor que el de la creació d'ocupació d'altres anys. Però, més enllà d'aquestes xifres, volíem aterrar-ho, no? I això, Càritas, en teniu molta experiència, en el que seria què hi ha darrere d'aquests números, quines famílies, quines vivències hi ha aquí, no? I, sobretot, et volíem preguntar l'entorn de les conseqüències que té l'atur en les persones, en individuals i les que depenen, no?, d'aquestes persones que a vegades estan al capdavant d'unitats familiars, no? I també els efectes de la precarietat, que lamentablement doncs, sembla que sí que es crea ocupació, però que malauradament té aquestes característiques, no?
Doncs, efectivament, les dades que tu comentaves, no? Aquesta desacceleració. Jo no sóc molt donada a dades, tot i que són superimportants i necessàries per saber després què és el que pots proposar, per contrarrestar-les i canviar-les. Però sí que és veritat que tenim una desacceleració, que caldrà veure realment com evoluciona, si evoluciona cap a una crisi altre cop o no, i després de quines magnituds ho seria. Per tant, aquí hem d'estar molt amatents, sobretot també perquè se'ns està ajuntant amb una crisi migratòria de persones que estan fugint dels seus països per salvar les seves vides, algú tan bàsic i primari com és senzillament sobreviure, i que per tant doncs, això també ho tenim ara mateix a les portes de Càritas clarament, però ho tenim a l'entorn, al nostre entorn per on passegem i en els nostres barris. I després algú que realment ha estat fruit d'aquesta crisi que vam tenir a partir del 2008 i que realment va ser colpidora entre el 2011, 2012, 2013, que és precisament aquesta nova classe social, en diu algú, no? Aquest precariat, és a dir, aquestes persones que, tot i treballant, no estan cobrint les seves necessitats bàsiques. I això aflora perquè en una època de bonança realment seguíem tenint un mercat laboral molt feble. En el moment en el que esclata la crisi immobiliària, en el moment en el que realment es comença a destruir llocs de treball perquè es fa la tormenta perfecta, no? Vull dir, les condicions que es donen realment és una crisi d'un sector en el que havíem crescut de manera desmesurada i fins i tot inflacionària, no? Vull dir, teníem una part que era de mentida. I a més, després li sumes realment uns efectes de crisis mundials on la globalització porta coses bones, però també fa que hi hagi efectes en cascada quan es generen crisis cícliques, doncs el que vam tenir és que automàticament van sortir vells tics. Diferències de gènere, jornades parcials, una atemporalitat altíssima. Això, si es creava ocupació. Val? Per tant, realment tenim persones amb uns salaris baixíssims que no estan cobrint les seves necessitats. A sobre ens n'hem sortit amb una altra vegada augment del sector de la construcció i sobretot inflació immobiliària amb el tema lloguers. Per tant, la precarietat a nivell de vivenda, de tenir un habitatge, que és una altra necessitat bàsica, ara mateix està sent realment devastadora, perquè per més que des de l'àmbit laboral demanem un sou mínim, un salari mínim de 1.000 euros, si a Barcelona un lloguer per una família mínimament amb 3 habitacions, com a molt poc, estan 800 o 1.000 euros, què li queda a aquella família per seguir cobrint les seves necessitats? Tornes a parlar de 2 sous són necessaris i les famílies monomarentals. Ja no poden tenir aquests 2 sous, no? Per tant, estem veient com han tornat a sortir situacions mal resoltes, que el mercat laboral, tant català com espanyol, ja tenia abans d'aquell creixement espectacular a la primera dècada de l'any 2000.
Uh-huh. Estàvem parlant d'aquesta realitat del precariat, no? Uh-huh. Que em sembla que un autor que es diu Guy Standing n'ha escrit al respecte. Però si aquestes xifres, em sembla que en un informe de FOESA es parla de l'entorn d'un 13,8% sí. de persones que estan en aquesta situació, aquest consens social que teníem, no?, de que la feina, podríem dir, era el garant o era el salvavides perquè no poguessis caure en l'exclusió social, això s'ha fet miques.
Totalment. Hem de construir, que també és una paraula com molt de moda, en el sentit de dir, abans l'exclusió social et podia causar exclusió laboral. Però amb aquesta crisi del 2008 el que ens hem trobat va ser algo que no havia existit fins ara, que és l'efecte invers. Tu podies perdre la feina, tenir una hipoteca molt forta, no poder pagar-la, perdre la vivenda, per tant, acabar anant a l'exclusió laboral i aquesta ocasionar-te l'exclusió social. En un moment on, a més, no es creen llocs de treball, no et permet sortir, el que fas és acumulació de deutes i ja ho tens. No? I aquest és un fet que no ens havíem trobat fins aleshores. En el moment en el que l'economia es reactiva, no ho fan les condicions necessàries perquè, altre cop, aquells que puguin accedir al mercat puguin sortir de l'exclusió social, que tampoc s'havia donat mai d'aquesta manera fins al fet de poder dir que tenim, hi ha persones que són treballadores pobres. D'una manera o altra, les necessitats s'havien pogut cobrir, excepte amb algunes situacions realment amb molta cronificació, amb molts anys d'exclusió, on aquí hi havia també altres dificultats culturals, que ja s'havien de treballar familiars, no? Són famílies desestructurades.
Era més multifactorial, no?
Exacte, tenies aquí una visió de 360 que necessitaves sobre la família per poder acompanyar-la a sortir-se'n, no? Però és veritat que tot això, a més el que ha comportat tants anys de persones que no han pogut accedir al mercat de treball, això et genera factors d'angoixa, de depressions. Per tant, afecta també a la salut. En el moment en el que afecta la salut d'aquestes persones, afecta a tot el seu entorn familiar. L'angoixa de no poder pagar al teu fill o la teva filla que se'n pugui anar doncs, en unes colònies, en una excursió. La temporalitat, això ho fa moltíssim en els treballadors i treballadores pobres. Per què? Perquè si tu tens un contracte d'una setmana, tu quina projecció fas? I m'és igual que siguis persona amb família, al teu càrrec, i que no puguis saber doncs, això, si podràs pagar una excursió a la teva criatura, com una persona jove que està entrant. Perquè quin projecte de vida pot elaborar amb contractes concatenats de 7 dies? Hem de pensar que el 2018, ara jo estic esperant, a finals d'aquest mes sortirà l'EPA del 2019, però a finals del 18, el 28% dels contractes temporals eren de menys de 7 dies. Mm. Vull dir que estem parlant d'aquest tipus de precarització del mercat de treball. Mm-hmm. També, per sort, hi ha empreses que estan generant, després d'aquest contracte temporal, un contracte més estable o un augment de jornada, però hem de pensar que el 10%, 12% d'atur que ens diuen que tenim és que puja al 18% si tu tens en compte temporalitats i parcials no volgudes, que vol dir que hi ha persones que estan treballant 10, 15 o 20 hores i el que voldrien és treballar les jornades senceres. Que si tinguéssim en compte aquests índexs, ja no ens donaríem cops al pit a vegades amb com va l'economia.
Veiem que el diagnòstic el teniu molt clar, Càritas. Anem a parlar de les petites o grans accions que esteu fent des de Càritas Diocesana i més en particular des del departament que tu encapçales, no? Aquí ens sonen, no?, perquè a vegades hem parlat en aquesta emissora, doncs, de, per exemple, la primera fira de l'ocupació que va organitzar el maig de l'any passat. Bueno, si poguessis entrar una mica de cirer en veure quines accions esteu fent per millorar les condicions de les persones que estan patint aquesta situació de l'atur o de la precarietat laboral que no els hi permet tenir una vida mínimament digna.
Doncs mira, nosaltres intentem fer petites coses amb certes garanties d'èxit i les grans accions les fan les persones que passen per aquests processos i se'n volen sortir. Nosaltres en concret, sobretot, tenim un itinerari laboral que va des de llengua, l'aprenentatge de la llengua, fins a aquelles persones que estan més a prop del mercat de treball, a com fer una cerca activa, a com assajar una entrevista, a com no bloquejar-se, a com utilitzar les eines tecnològiques, perquè ara ens pensem que com que tothom té més o menys un mòbil, qui més qui menys, amb targeta o sense, però com que tothom té, ens pensem que ja sabem fer servir les noves tecnologies, i no és veritat, hi ha persones que no saben utilitzar un Google Maps o que desconeixen que hi ha aplicacions que et permeten fer targetes molt maques per tu poder anar a fer autocandidatures i presentar-te. No? Per tant, intentem dotar-los d'eines, però jo diria que sobretot el nostre itinerari el que pretén és que la persona trobi un espai de confort on pugui reconstruir-se si s'ha trencat. Sovint són persones que estan molt trencades o que porten 5, 6, 3, 10 anys sense treballar, sense que ningú els truqui, que els diguin que no a les entrevistes. Per tant, el grau de vulnerabilitat i de fragilitat que tenen aquestes persones és molt alta, perquè totes en tindríem en aquesta situació. Ja no es tracta d'estar en exclusió, no. La persona, l'ésser humà, és fràgil per naturalesa i nosaltres el que intentem és que, reconeixent això, ja tens una fortalesa guanyada. A partir d'aquí, quan la persona es pot recomposar, quan la persona sap on dormirà aquella nit o com donarà, que podrà donar de menjar als seus fills a l'endemà, aleshores ens centrem en fer aquest itinerari perquè tingui les majors garanties, perquè pugui una empresa dir: jo no vinc a demanar-te feina, jo vinc a oferir-te serveis, els meus serveis, perquè sóc una persona vàlida per això. No? I aleshores, en aquest sentit sí que és cert que obtenim resultats molt macos i hi ha experiències realment boniques, no? Al final, i no és perquè ho fem des d'un paternalisme, acompanyem a la persona. Vull dir, a vegades no treballaré perquè és que jo sóc molt gran, és que no trobaré feina perquè mira quina edat tinc. Sí, és veritat, És veritat que les persones de major edat tenen més atur i els hi costa tornar, això és cert. Però dit això, al final acabaràs no trobant feina perquè tu dius que ets gran, no perquè ho siguis. Per tant, hi ha un punt aquí també que és molt important, que la persona pugui créixer en si mateixa, creure i créixer altre cop, perquè realment quan t'estan tants anys dient el que et falta, al final tu no saps saber què aportes, no? I sovint el que més treballem també és: escolta, i tu què aportes? No, una persona: no, jo no aporto res. La següent visit: no, jo no porto res. Bueno, anem treballant. Un dia et diu: no, jo fa 15 anys que porto l'equip de futbol del meu barri, de juniors, perquè m'encanta. I perdona, tu no aportes res. Aquí hi ha valor de solidaritat, de treballar en equip, de compromís. Tu no pots dir que no aportes res. I això, quan tu vas a una entrevista, ho has de posar en valor. Però tu has de posar en valor tu també, com a persona, tot el que estàs fent amb una tasca que tu no tens identificada com a feina, perquè no te la paguen, però que és una feina i és molt bonic.
Aquí encaixa molt bé la paràbola dels talents, no?
Exacte.
Que tots tenim talents i s'han de descobrir, i aquí en aquest sentit esteu ajudant, no, les persones.
Ho intentem.
Recordem que avui als estudis de Ràdio Estel estem conversant amb Desiree García, que és la responsable del programa de formació i inserció sociolaboral de Càritas Diocesana de Barcelona. Desiree, et volíem preguntar a l'entorn. Imaginem que per la posició que ocupeu us relacioneu també amb els diferents nivells de l'administració. Com és aquesta relació? Trobeu col·laboració amb aquest agent?
Des del punt de vista laboral, nosaltres estem en molts grups, en moltes taules de treball que les diferents administracions impulsen. També és cert que Càritas amb això té un reconegut prestigi en quant a treballar, sobretot des del punt de vista de l'exclusió social, però sí que és veritat que des del punt de vista laboral, sobretot i especialment, nosaltres creiem que les polítiques actives d'ocupació, que és pròpiament allò, els mitjans que les administracions posen perquè les persones trobin feina, són molt rígides. Molt rígides i sovint no donen resposta a persones que estan en situacions realment molt fràgils, com dèiem abans. No? Aleshores, sovint no s'entén que És cert que per realitzar una feina has de tenir coneixement, has de tenir formació, per suposat, però això d'anar acompanyat amb que la persona o bé pugui treballar o bé tingui un ajut per poder cobrir les seves necessitats i poder menjar. Per tant, tu amb una persona que fa 5 anys que no treballa, que ja no té cap tipus de prestació, no li pots dir, i ara recicla't en el que sigui, que ja veurem si a més aquesta persona té les capacitats o no, val? I dedica't a fer un curs de 400 o 500 hores. Que jo no dic que no sigui necessari, però i en paral·lel, aquesta persona com sobreviu quan la seva emergència és poder treballar? Aleshores, el fet de poder entendre que la persona s'ha de formar, se li ha de fer entendre, per suposat, però al mateix temps les administracions han de comprendre que la vida segueix. Clar. I que, per tant, aquesta persona o bé ha de tenir un ingrés, una prestació, un subsidi, o bé, en paral·lel, hem d'ajudar que pugui treballar en allò que s'està formant, d'una altra manera, com aquí parlem-ne, no? Nosaltres tenim molt clar formacions més curtes, professionalitzadores, que et permetin fer ja un tipus de feina i que després vagis incrementant les teves responsabilitats conforme segueixes fent el curs, no? Però sovint l'administració té aquestes contradiccions, no? O no, per fer 400 hores o 500 hores d'un curs subvencionat has d'estar aturat, que tu dius, ja, i aleshores la persona que menja, no? O al revés, l'has de pagar perquè estàs treballant i aleshores la persona no pot sortir d'aquest treball precari perquè no té temps per formar-se, no? Vull dir, en aquest sentit sí que és cert que hi ha contradiccions importants i després és fonamental també les empreses. Les empreses, i moltes ja ho entenen, eh? han de veure que les persones és una inversió. Una persona formada, una persona contenta, que no vulgui marxar a la teva empresa, per tu és una inversió. I a les persones ens passen coses. A tothom, no és l'excepció. No necessites un dia extra per no sé què, no, no. Els fills es posen malalts, ens fem cura dels nostres pares i mares i, per tant, tot això l'empresa ho ha d'incorporar dins de la normalitat sense que la productivitat d'aquella persona baixi.
Molt bé. Doncs, Desiree, t'agraïm molt que hagis atès la invitació que t'hem fet des del Llevat dins la pasta. Desiree García és la responsable del Departament de Formació i Inserció Sociolaboral de Càritas de Barcelona i moltes gràcies per les aportacions que ens han fet i endavant amb la feina que esteu fent des de Càritas.
Gràcies a vosaltres.
Un dels nostres objectius, a Llevat dins la pasta, és fer-vos descobrir o redescobrir la doctrina social de l'Església. Es tracta d'un compendi de textos creats al llarg de la història de l'Església i que resumeix el pensament de molts homes i dones a la llum de l'Evangeli de les diferents realitats humanes i socials.
El papa Benet XVI, a l'encíclica Caritas in Veritate, en el número 25 diu: la mobilitat laboral associada a la desregulació generalitzada ha estat un fenomen important, no absent d'absent d'aspectes positius, perquè estimula la producció de la nova riquesa i l'intercanvi entre cultures diferents. Això no obstant, quan la incertesa sobre les condicions de treball a causa de la mobilitat i de la desregulació es fa endèmica, sorgeixen formes d'inestabilitat psicològica, de dificultat per crear camins propis coherents en la vida, inclòs el del matrimoni. Com a conseqüència, es produeixen situacions de deteriorament humà i de rebuig social. Respecte al que passava en la societat industrial del passat, l'atur provoca avui noves formes d'irrellevància econòmica i l'actual crisi només pot empitjorar aquesta situació. El fet d'estar sense treball durant molt de temps o la dependència prolongada de l'assistència pública o privada mina la llibertat i la creativitat de la persona i les seves relacions familiars i socials, amb greus danys en el pla psicològic i espiritual.
Llevat dins la pasta, un espai de Ràdio Estel per conèixer millor el món del treball i la doctrina social de l'Església.
A través d'aquesta secció oferim un seguit de recursos per endinsar-se una mica més en la temàtica tractada. També us presentem una agenda d'actes en els quals hi podeu participar. Esperem que aquestes eines ens ajudin a reflexionar i a actuar.
Per aprofundir-hi, a Llevat dins la pasta, proposem aquests recursos.
Us convidem a entrar en la pàgina web de Càritas Barcelona, on trobareu diverses seccions. Recomanem especialment, en relació a l'entrevista d'avui, fer una ullada a la secció de formació i inserció laboral. A l'informe Càritas número 6 de gener del 2018, Vides precàries, quan la precarietat laboral ho envaeix tot, també us convidem a consultar-lo. I, finalment, l'Observatori de la Realitat Social, de recent creació. Podeu teclejar www.caritas.barcelona. També podeu entrar a la pàgina web de Càritas Catalunya, www.caritascatalunya.cat. Un altre document interessant per acabar és l'Anem a fons d'ACO número 26 del desembre del 2017. Es titula El treball digne, una tasca personal i comunitària i és obra de Charo Castelló.
L'agenda de Llevat dins la pasta.
Un any més, des del grup de visites al Centre d'Internament d'Estrangers de Migra Studium, s'organitza una vetlla de pregària davant el CIE de la Zona Franca, que compta amb el suport de la Plataforma d'Entitats Cristianes amb els Immigrants. Aquesta serà la sisena edició. El lema d'enguany és «Prou hostilitat, no esteu sols». Serà el dissabte 18 de gener a les 6 de la tarda. La vetlla durarà una hora aproximadament. Recordeu que el divendres, dia 24 de gener, a la parròquia de Sant Pau del Camp de Barcelona, el Secretariat de Pastoral Obrera de l'Arcabisbat de Barcelona organitza una jornada de formació amb el lema «Som Pastoral Obrera». En aquest acte també se celebrarà el 25è aniversari del document «La Pastoral Obrera de tota l'Església». Recordeu, el divendres 24 de gener, a 6:45 de la tarda, a la parròquia de Sant Pau del Camp de Barcelona. I fins aquí Llevat dins la pasta, un programa impulsat pel Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya. Ens podeu escriure per a fer suggeriments o aportacions a l'adreça electrònica llevatdinslapasta@radioestel.cat. Us han acompanyat a la conducció del programa Joan Andreu Parra i a les vies de so José Matosas. La sintonia L'Asa que carrega és un tema original interpretat per Jaume Parra. El tema musical Aluminium és original de Mar del Pino i també interpretat per Jaume Parra. Us agraïm la vostra atenció i us esperem a la sintonia de Ràdio Estel el proper divendres a 6:45 de la tarda. Fins llavors.